Anselm López.
Bon dia, ha estat una nit tràgica a Almeria, on han trobat 12 persones mortes a l'incendi forestal que crema a Los Gallardos. N'hi ha que han perdut la vida dins els cotxes quan intentaven fugir. Més de 150 bombers lluiten en aquests moments contra les flames.
Defendiendo la barriada del final de l'Ubrit.
També s'han de sumar avui el dispositiu de la Junta d'Andalusia els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Tot va començar a hora baixa per la caiguda d'un cable elèctric, el vent, les temperatures elevadíssimes i l'ambient sec va fer que el foc s'escampàs ràpidament. El batlle de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha explicat a Televisió Espanyola que hi ha milers de persones evacuades, veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente de Albarico, Los Pinos, La Serena i El Pinar. A Vedar.
Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping, que por suerte pues no, al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca.
Es divendres, dia 10 de juliol. I aquí a les Balears, un dia més, gairebé tot el territori es troba en risc màxim d'incendi forestal. Ahir a Son Sardina, a Palma, un foc en una finca agrícola va obligar a interrompre durant dues hores el servei de metro de la UIB.
També a Eivissa està produït un altre incendi a Cala de Bou, a Sant Josep i a prop d'uns habitatges. Les flames han cremat una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
I el Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat.
Durant la seva compareixença extraordinària d'ahir, el president Llorenç Galmés ha confessat que no li agrada el que ha fet el seu soci de govern, Pedro Bestart, amb els cotxes oficials de la casa, però passa pàgina, diu que els informes tècnics no han detectat cap irregularitat, unes conclusions que no comparteix l'oposició.
I l'economia de les Illes creix, el primer semestre ho ha fet un 2,9% respecte de l'any passat.
La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement.
I tot això quan la plataforma Menys Turisme Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per, presumptament, formar part d'un grup criminal.
La denúncia d'una firma jurídica anomenada MD Law Group és contra els seus portaveus per la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació que s'ha presentat aquesta setmana.
I més de 1.300 estudiants han rebut el seu títol de graduats per la Universitat de les Illes Balears en una cerimònia insòlita. Es va celebrar a l'estadi de Son Moix.
Álvaro Sánchez, Antoni Socias, Joan Sorell.
Una jornada carregada d'emoció que va reunir prop de 12.000 persones entre alumnes, familiars, professors i amics per celebrar el final de l'etapa universitària. L'acte va ser presidit pel rector de la Universitat, Jaume Carot, i va comptar també amb la presència del conseller d'Educació, Antoni Vera. I en els esports, en futbol, Espanya disputarà avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals de la Copa del Món. El partit es disputarà al SoFi Stadium dels Estats Units i l'àrbitre serà l'anglès Michael Oliver. En principi, el seleccionador Luis de la Fuente tindrà tota la plantilla a la seva disposició. En cas de guanyar Bèlgica, Espanya s'enfrontaria a França a la semifinal. La selecció gal·la es va imposar ahir per 2-0 al Marroc amb un Mbappé que va fer un gol i que continua imparable amb un total de 8 gols al torneig. En futbol sala, Diego Núñez és el primer fitxatge del Palma Futsal. L'ala brasilera signa fins al 2030.
I pel que fa al temps, avui, avisos taronges només a Mallorca, grocs a la resta de territori de les Balears. Pedro Roger, bon dia. Quina jornada esperam avui?
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa. Tornem a tenir avisos actius a partir de les 12 a tot el territori de les Illes. En el cas de les Pitiuses, cap al llevant de Mallorca i també Menorca serà avís groc. A la resta de Mallorca tindrem avís taronja. Tindrem unes xifres bastant semblants a les del dia anterior, esperant que la major part del territori girem entre els 35 i 38 graus de màxima, mentre que cap a l'interior de Mallorca i també al nord d'Eivissa podrien tornar a fregar el llindar dels 40 graus. Més enllà d'això, en el cel tindran sol, però això sí, acompanyat per intervals de núvols. El vent bufarà molt fluix en conjunt i tindran també unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot el territori. Ara mateix tenim a Mallorca 23 graus a Sa Pobla, 26 a la colònia de Sant Pere i 28 a Banyalbufar. A Menorca, 23 graus a Ciutadella i 25 a Maó. I a les Pitiuses, 23 graus a Santa Eulària i 25 a la Savina.
Són les 7 i 5 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre a la redacció. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Al Manco, 12 persones han mort en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, Almeria, i que ja és el més mortífer del segle. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins els seus vehicles, sorpresos per les flames quan intentaven fugir. També hi ha milers de persones evacuades per la proximitat del foc als nuclis urbans. Un foc, hem de dir, que s'ha originat per la caiguda d'un cable elèctric sobre la carretera nacional N340A. Davant el potencial i l'evolució desfavorable de l'incendi, agreujat per les ràfegues de vent de fins a 70 km per hora que es registraren, s'ha activat la situació operativa 2. Amb tot, s'ha desplegat un ampli dispositiu sobre el terreny.
I fins allà s'hi desplaçaran 150 efectius del 2 Batalló d'Intervenció de la Unitat Militar d'Emergències LUME, que s'assumaran al dispositiu autonòmic que actua ja des d'aquest dijous d'hora baixa. Aquest compta amb 150 treballadors, 16 grups de bombers forestals, tècnics d'operacions i extincions, a més de 4 autobombes i unitats mèdiques i de comandament que centren els esforços en defensar els nuclis urbans.
Defendiendo la barriada del Pinar de l'Obrit. Focos secundarios por todos sitios.
I un d'aquests focs que més preocupa és a la barriada del Pinar, al municipi de Bedar, que és precisament el lloc on actuen els bombers que acabam de sentir. Ara bé, a part dels efectius que s'han mobilitzat per sufocar les flames, el dispositiu és més ampli, compta amb més persones. És el balde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, en declaracions al canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
Es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Veda y el término municipal de Veda. Y bueno, pues ahora mismo el fuego sigue muy activo, hay más de 200 activos, pero es verdad pues que hay un despliegue de sanitarios, de servicios sociales para atender a las personas y...
Reyes també indica que hi ha milers de persones evacuades. Són els veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena i també el Pinar de Bedar. Totes elles ja han estat reubicades.
Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca y 400 personas, que son algunas de ellas bastante mayores, y ha habido también que hacer uso de ambulancia para poder trasladarla, y tienen pues mucha incertidumbre.
I precisament per això s'ha habilitat un telèfon d'atenció d'assistència psicològica als afectats per l'incendi i als familiars de les víctimes mortals. És el 677-904-624.
Després de conèixer aquestes notícies tràgiques, moltes persones, molts de voluntaris s'han implicat en aquestes tasques. També hem rebut missatges de condol dels líders polítics davant d'un incendi que ja és el més greu d'aquest segle pel que fa a víctimes mortals a Espanya.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el condol als familiars i ha assegurat sentir una immensa tristesa i desolació per la tragèdia. Ho ha dit en un missatge publicat a la xarxa social X, la mateixa plataforma utilitzada pel president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, qui assegura tenir l'ànima encollida i estar romput de dolor. A tot això, el conseller de Presidència, Sanitat i Emergència d'Andalusia, Antonio Sanz, constata que és una tragèdia sense precedents i lamenta que no s'hagin pogut salvar la vida de les 12 víctimes mortals.
A part del de Los Gallardos, a la península hi ha altres incendis actius, un dels que més preocupen preocupa és el de Benavís, a Màlaga.
On s'ha desallotjat un miler de persones de forma preventiva, el perímetre del foc que crema entre Estepona i Benavís està controlat amb més de 60% i a nit s'han retirat els mitjans aeris. També pendents de l'incendi declarat dimecres a vespre a Guimerà, a Lleida, aquest ja està estabilitzat i ha cremat 161 hectàrees.
I part de les Balears tornen a estar avui en avís taronja, en avís per calor extrema. S'activarà a les 12, mentre que la resta de les illes estaran en avís groc. Ahir va ser, de fet, el dia més calorós de l'any, amb temperatures que superaren els 41 graus a Llubí i Vilafranca, a Mallorca, una situació que augmenta el risc d'incendi.
I justament ahir un foc agrícola va tenir el metro de Palma a la UIB aturat durant 4 hores. Va passar a la finca de Son Pons Nou, prop del barri de Son Sardina. El foc no va provocar incidents greus ni víctimes, però, això sí, les flames afectaren tota la línia de metro que va a la universitat, que va interrompre la circulació, com dèiem, per evitar incidents amb el subministrament elèctric. Així ho visqueren alguns passatgers afectats.
He anat a agafar l'hosten i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Sant Sardina, i dic, bé, idò, hi he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Sant Sardina i ara vinc a cercar el cotxe, perquè, clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí. Clar, i necessites cotxe, no el puc deixar. Fins demà de matí me tancaran.
No avisen qui se porta, jo de plaça de centrada, han de fer la estrelleta, i després diuen, no pots passar. I, joder, menys mal que han estat amables i m'han comandat un taxi, i he vengut en taxi, però l'he pagat jo, per supuesto. Rabiós estic.
L'incendi va començar a les 12:15 del migdia. Al lloc dels fets anaren els bombers de Palma i la policia local i s'extingí 2 hores més tard.
També ahir a Eivissa va haver-hi un altre incendi, en aquest cas a Cala de Bou, a Sant Josep i a prop d'uns habitatges. Les flames s'originaren de vés les 5 de l'hora baixa al carrer Corunya i cremaren una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
La columna de fum era visible des de diversos punts de la badia de Portmany i generà alarma entre els veïnats. En les tasques d'extinció, hi va intervenir un helicòpter, 3 camions autobomba i 7 bombers. L'incendi es donava per estabilitzat a les 7:30 del vespre i posteriorment per controlat. La causa apunta a un magatzem d'un establiment, ho explica José Antonio López, que és el cap d'extinció dels bombers d'Eivissa.
Bueno, se ha quemado un almacén que se ve que utilizan los del restaurante Espullol, que está junto al descampado donde se ha producido el incendio. Pero no se utilizaba como vivienda, sino que era un almacén que utilizaba el restaurante.
I augmenta el flux migratori cap a les Balears. En només 24 hores s'han localitzat 8 embarcacions amb un total de 114 migrants a bord. La darrera pastera va arribar a prop de les 10 de la nit amb 7 persones d'origen magrebí a la platja Escaló a Formentera.
La d'ahir va ser una de les jornades amb més arribades de migrants a les costes balears. La primera embarcació arribava passades les 6 del matí amb 18 persones. Va ser a la zona de l'Estofador de Formentera. De fet, la majoria s'han interceptat a la Pitiusa del Sud. Gairebé tots els migrants són d'origen magrebí. A més, l'illa de Cabrera i la costa de Santanyí van ser ahir també escenari d'arribada.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Calor.
Molts cars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid.
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Informatiu matí, Ivetres Ràdio.
El Consell de Mallorca dona el cas Bastard per tancat, resultat que no comparteix l'oposició. Durant la seva compareixença, el president Llorenç Galmés ha dit que no li agrada allò que ha fet el seu soci de govern, el vicepresident Pedro Bastard, amb els cotxes oficials a la casa, però passa pàgina, diu que els informes tècnics no han detectat cap irregularitat.
Galmés separa, diu, el que pensa personalment del que és la seva responsabilitat institucional.
Personalment, com a Llorenç Galmés Verger, no comparteix la conducta que hagi pogut tenir el vicepresident segon el senyor Pedro Bastard. Però hi ha un informe elaborat per màxims funcionaris d'aquesta institució, el secretari general i l'interventora general, que conclou que no hi ha cap irregularitat, ni administrativa ni jurídica.
Les paraules de Galmés no han convençut ni a la portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ni a l'ecosobiranista Catalina Inés Perelló.
El cas no està tancat perquè la ciutadania no el dona per tancat. Hi ha un clam social de que el senyor Bestard hauria de complir en la seva responsabilitat política, donar exemple i dimitir. I si no, el senyor Galmés l'hauria de cessar.
Però els casos es tanquen quan la ciutadania percep que les institucions han reaccionat amb exemplaritat. La nova instrucció evitarà situacions semblants en el futur i el passat, però, què passa? Un consell o qualsevol càrrec polític ha de ser exemplar. Es deu a un codi ètic.
Denúncia a la qual s'ha sumat Toni Sales del PI.
El pitjor missatge que se pot enviar a la ciutadania és que no passa res quan encara queden moltes preguntes sense resposta.
Galmés ha fet la compareixença hores després que el Consell hagi aprovat un reglament del bon ús dels cotxes oficials, tal com ho havien recomanat els tècnics. Aquest reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments dels recintes adscrits i que han d'estar degudament retolats, normes que el vicepresident segon, Pedro Bestard, va incomplir.
De fet, els tres portaveus que no governen en el Consell han demanat a Bestard que se'n vagi després de tornar a sentir els seus arguments en l'altra compareixença extraordinària d'aquest dijous.
Seran de dobbes. Jo també vos faré els comptes. Quan tornareu els 40.000 euros que deuen en el Consell de Mallorca? Un informe del Consell conclou que tres càrrecs del Consell varen fer mal ús dels pàrquings. L'institució trellada en el Tribunal de Comptes el deute de 40.000 euros. Senyora Cadera, pagui, pagui, que era en el càrrec de vostè i vostè era la presidenta. Dels meus 2.000 euros, als seus 40.000, hi va una tirada.
La resposta de tota l'oposició ha estat la petició de dimissió, unanimitat de Cladera, Perelló i Sales.
Senyor Bestard, marxi ja. Està embrutant la política.
A tots ja ens és igual el que mos digui, perquè no té defensa i ha quedat ben retratat.
Demani perdó, restableixi allò que hagi pogut malbaratar i presenti la dimissió de manera immediata. I si no ho ha fet, ho demostri.
Hem de dir que tant des d'una banda com de l'altra s'han acusat de no respectar els criteris dels tècnics o només fer-los servir en cas de quan els interessa, quan defensen els seus propis interessos. I ara parlant d'economia, quan són les 7 i 17 minuts, perquè la de les Illes continua creixent, amb un augment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any per damunt de la mitjana espanyola. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement. De fet, la despesa turística ha assolit un nou màxim històric, mentre que el nombre d'habitatges iniciats és el més alt des del 2008. Marta Puyalto.
Malgrat les bones dades econòmiques que ha presentat avui el govern en l'informe de conjuntura econòmica, adverteix que aquest creixement també comporta nous desafiaments. El vicepresident Antoni Costa ha expressat la preocupació de l'executiu per l'efecte crida que genera el dinamisme de l'economia amb l'arribada de més treballadors i, per tant, nous residents. Un fet que incrementa la pressió demogràfica i agreuja problemes, diu, com l'accés a l'habitatge o la prestació dels serveis públics.
Que en un any s'han creat 17.000 afiliats més a la Seguretat Social. Molts d'ells són persones que han vingut de fora. I això és una conseqüència que vivim amb preocupació.
L'informe de conjuntura posa de relleu també alguns dels principals reptes que afronta l'economia. Els preus continuen sent una de les grans preocupacions. La inflació se situa en el 3,4%, per damunt de la mitjana estatal, i el mateix executiu recorda que més de 8 de cada 10 famílies asseguren haver perdut poder adquisitiu.
També preocupa l'evolució desigual dels sectors econòmics. Mentre els serveis continuen creixent, el comerç al detall encadena 5 mesos consecutius de descensos. La indústria tampoc remunta. La producció cau un 6%. Pel que fa al turisme, hi ha més visitants que fan més despesa, però passen menys dies. Per això, Costa considera que menys pernotacions és més contenció turística.
Augmenten el nombre de turistes, però no ho fa el nombre de pernoctacions. I això implica que estem en nivells de contenció.
Costa també ha carregat contra el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que ha estat aquests dies a Palma. El vicepresident dona per fet que el nou sistema de finançament que pretén aprovar el govern Sánchez no tindrà en compte les necessitats de Balears.
¿Tiene en cuenta alguna reivindicación que históricamente hemos hecho desde Baleares? La respuesta es no. ¿Y entonces nos dice el señor Arcadia España que vayamos allí súper contentos a apoyar este sistema de financiación? Por el amor de Dios. Esto es un rodillo en toda regla.
En aquest sentit, el govern hi votarà en contra.
I per cert que la plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per, presumptament, formar part d'un grup criminal. La denúncia és contra els seus portaveus per la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació que aquesta setmana han presentat. En el document, recordem, reivindiquen accions directes contra negocis del sector vacacional i immobiliari. La firma jurídica MD Law Group, representada pel seu promotor Dejan Todorov Stankov, ha presentat aquesta denúncia davant un jutjat penal de Palma. Davant d'aquesta denúncia, han de dir que la plataforma Menys Turisme, Més Vida s'ha defensat. El portaveu Dani Comas diu que no han comès cap delicte i que no han incitat a la violència, sinó que, de fet, la denúncia per l'impacte del turisme sobre la crisi de l'habitatge, l'expulsió dels veïnats o la destrucció del territori.
No plantejam com ens hem de defensar perquè sabem que el que estem fent no suposa cap fet delictiu, i que el que estem representant és una majoria social de Mallorca que el que vol són canvis en les seves condicions de vida i una reducció del model turístic en favor de les seves condicions de vida.
I precisament el Fòrum de la Societat Civil ha advertit que la intensitat turística de les Balears presenta riscos sobre la població i l'entorn que cal revertir. En aquest sentit, ha presentat una sèrie de propostes, com ara limitar la compra d'habitatges a grans tenidors, reduir places turístiques i diversificar l'economia. Clàudia Maïlla.
Defensen que cal corregir el model econòmic actual i que no n'hi ha prou amb contenir-lo. Pep Valero, membre del fòrum, assegura que cal avançar cap a una alternativa més sostenible.
Necessitant reduir el pes relatiu del turisme dins del conjunt de l'economia, necessitant diversificar sobretot en el sector serveis, amb el tema de l'educació, de la cultura, de la sanitat, de la llengua.
Alerten que el model turístic no es tradueix en més riquesa per als ciutadans, sinó més aviat al contrari. Apunten que més de dues terceres parts de la riquesa de les illes es concentra en manco d'un 10% de la població. L'economista Ferran Navinés diu que aquesta no és l'única conseqüència negativa.
Aquesta intensitat, altíssima intensitat turística, per una part, és positiu des del punt de vista de l'eficiència i de la productivitat. L'altra cara de la moneda és que genera unes externalitats negatives altíssimes en termes d'inequitat social, en termes de condicions laborals i, sobretot, en temes de condicions socials.
Les propostes queden recollides en un document que serà presentat al tercer congrés del Fòrum el pròxim 13 de novembre per posteriorment traslladar-lo a les institucions públiques.
Són les 7 i 22 minuts. Les administracions locals i el sector turístic d'Eivissa ha acceptat les explicacions d'AENA sobre l'ampliació de l'aeroport de l'illa. Entenen, com ha defensat l'ens aeroportuari des de l'inici, que no suposarà un increment de l'operativa, sinó una modernització de les instal·lacions de l'aeròdrom d'Escodolà. Dani Manau.
El vicepresident executiu d'AENA, Javier Marín, ha incidit en que no s'ampliarà el nombre de vols. Ha explicat que ara per ara l'experiència dels viatgers no és bona, que hi ha un baix índex de satisfacció dels passatgers i cal modernitzar les instal·lacions.
No hacemos inversiones en lo que se conoce en el mundo aeronáutico por lado aire o campo de vuelo y, por lo tanto, el número de aterrizajes y despegues que se pueden llevar a cabo en el aeropuerto de Ibiza no varía. Por lo tanto, la capacidad del campo de vuelo será la misma que existe en este momento.
Al seu torn, el president del Consell, Vicent Marí, ha acceptat les explicacions d'AENA i ha recordat la preocupació a Ibiza pel creixement de l'illa. El sentim.
Lo que nos preocupaba a todos era el incremento de capacidad operativa, que eso pudiera repercutir en una saturación todavía mayor de la isla. Esto ha quedado descartado. Esto es una cuestión que se ha hablado claro en este aspecto. No se trata de aumentar capacidad.
Maria ha valorat la voluntat de cooperació d'Aena perquè el projecte compleixi amb les normatives de seguretat europees i es faci, com ha dit, amb l'opinió dels pitiusos. La Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera s'ha expressat en termes similars.
I més novetats pel que fa al transport aeri, perquè Iberia operarà un any més la ruta de servei públic entre Menorca i Madrid. Segons ha avançat el PSOE, en els pròxims dies el Ministeri de Transport signarà el contracte que regularà la connexió entre el 1 de novembre i el 31 de març del 2027.
Álvaro Sánchez, Antoni Socias, Joan Sorell, Joan Iancó...
I aquest que sentiu és el moment en què els més de 1.300 estudiants rebien el títol de graduats a la Universitat de les Illes Balears en una cerimònia celebrada a l'estadi de Sant Moix. Una jornada carregada d'emoció que va reunir prop de 12.000 persones entre alumnes, familiars, professors i amics per celebrar el final d'una etapa universitària. L'acte va ser presidit pel rector de la universitat, Jaume Carot, i va comptar amb la presència del conseller d'Educació, Antoni Vera.
Eren els estudiants de les facultats de Ciències, de Dret, d'Educació, Economia, també Filosofia i Lletres, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Turisme, així com l'Escola Politècnica Superior. Tots varen compartir una graduació conjunta per primera vegada que se va celebrar, com dèiem, a l'estadi de Sant Moix, un acte que es va obrir amb els discursos de Koula Ikene, graduada en Enginyeria Informàtica, i de Carlos Alejandro Araque, graduat en Fisioteràpia, que en nom de tota aquesta promoció varen reivindicar els valors apresos a la universitat, les amistats construïdes al llarg dels anys i els vincles que s'enduen més enllà de les aules.
Anys arribarem a aquesta universitat pública carregats d'expectatives, preguntes i qualque incertesa. Ben aviat arribarem també els desafiaments, els exàmens, els projectes que pareixen no acabar mai, els conceptes que ens obligaran a sortir de la nostra zona de confort i aquelles nits en què a les 3 de la matinada apareixien una hora massa prest per rendir-se.
Paraules d'Ikene en què l'emoció es respirava molt abans que començés la cerimònia. Els passadissos, el fotocol, els estudiants compartien els darrers minuts abans de rebre el diploma amb una barreja d'il·lusió, orgull i nervis. Per molts, la culminació d'anys de dedicació, aprenentatge i de creixement personal.
Per jo, aquests anys han estat de molt d'aprenentatge, de conèixer gent que m'ha marcat per tota sa vida i bueno, és fill d'una etapa molt...
Pues mira, jo m'agradu bé en altres, m'agradu amb un turisme, i han estat uns anys que han passat molt ràpid i mai els oblidaré, la veritat.
A les grades també molta emoció entre els familiars.
Bueno, un orgull per jo, perquè jo no vaig poder estudiar i havíem pogut donar estudis a sa filla i orgullós.
Estic emocionant perquè és una carrera que ha costat 6 anys de carrera i és treballador associat i molt contenta.
Una graduació a Sant Moix que va estar marcada també per les altes temperatures, un dels fets que va fer que el públic mostrés el seu descontentament amb aquesta cerimònia, especialment durant el discurs del rector Jaume Carot.
Vista des d'aquesta escala és un instant i precisament perquè és breu és valuosa. Prendre perspectiva vol dir entendre que no tot mereix la nostra angoixa, que no tota contrarietat és una tragèdia.
Discurs que deien que va ser interromput en diverses ocasions pels xiulets i les escridassades del públic. En tot cas, la megafonia va acabar amb el clàssic Gaudeamus Igitur, que va fer que la cerimònia acabés ja entrada la nit, sense més incidències a Sant Moix.
I ara que són les 7 i 28 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, pendent de la plana turística, un dia més.
És així perquè Última Hora, per exemple, denuncia que Menys Turisme, Més Vida, el manual de sabotatge, tindrà una denúncia, això ho explica el diari, mentre que la fotografia és per aquesta graduació que comentàvem ara, Sant Moix. El que Última Hora dona per fet, Diari de Mallorca, diu que només és una opció, que els hotelers estudien aquesta denúncia. Foto, en aquest cas, per Pedro Bestart i Llorenç Galmés, al Consell, diu que el vicepresident encara no ha aclarit per que van prar els cotxes per ús particular. Els digitals, titulats semblants, Mallorca Diario diu que ja hi ha les primeres pintades a Palma contra els turistes, precisament arran d'aquest manual. OK Baleares diu que la denúncia de l'associació ecologista serà per pertinença a grup criminal, que ho deien fa just una estona, i que demanen contundència. I precisament a la premsa de les Pitiuses, el que denuncien, el periòdico, per exemple, és que Aena va convèncer els eivissencs, diu, de l'ampliació de l'aeroport, que no comportarà més gent, parlant precisament de massificació turística. El diari, per la seva banda, explica que qui ho accepta, de moment, són les patronals i les administracions, i que la condició, evidentment, és que no creixi el trànsit d'avions. I al Menorca el que llegim és que el Consell atura les sancions a l'estació de l'ITB de vehicles perquè no ataca el servei millora.
I a la premsa estatal, avui no només la política domèstica, també la internacional.
És així. El País, per exemple, cobra en futbol, però diu en titulars que Vox habilita un conegut revisionista de l'Holocaust. El Mundo, en canvi, assegura que Sánchez va signar contractes milionaris en l'OTAN per calmar Donald Trump. L'ABC diu que el PSOE va digerint la seva imputació pel cas Leire, possible, evidentment, i La Vanguardia, tornant a Trump, diu que Espanya el va convèncer del seu esforç militar.
Hem arribat a les 7:30, ara és moment de repassar les qüestions més destacades d'aquest divendres. Ha estat una nit tràgica a Almeria, on han trobat 12 persones mortes a l'incendi forestal que crema a Los Gallardos. N'hi ha que han perdut la vida dins els cotxes quan intentaven fugir. Més de 150 bombers lluiten contra les flames.
Defendiendo la barriada del Pinar de l'Obrit.
I hem de dir que també s'hi han de sumar avui al dispositiu de la Junta d'Andalusia els efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
Tot va començar a hora baixa per la caiguda d'un cable elèctric. El vent, les temperatures elevadíssimes i l'ambient sec va fer que el foc s'escampàs ràpidament. El batlle de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha explicat a Televisió Espanyola que hi ha milers de persones evacuades, que són els veïnats de les barriades d'Almocaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena i el Pinar, Bedar.
Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuarlos porque se ha quedado muy cerca.
De tot això en parlarem a les 8:30 amb Joan Estrany, que és el director del RiskVal i catedràtic de Geografia. Serà el mateix dia en què gairebé totes les Balears tornen a estar en risc màxim d'incendi forestal. Ahir a Sant Sardina, a Palma, un foc en una finca agrícola va obligar a interrompre durant 4 hores el servei de metro de la UIB.
També a Eivissa s'ha produït un incendi a Cala de Bou, a Sant Josep, i a prop d'uns habitatges. Les flames han cremat una zona d'arbustos i canyís en una parcel·la urbana amb habitatges de vora.
El Consell de Mallorca dona el cas Bestart per tancat.
El president de la institució insular, Llorenç Galmés, ha confessat que, tot i que no li agrada el que ha fet el vicepresident segon amb els cotxes oficials, passa pàgina perquè els informes tècnics no han detectat cap irregularitat. Unes paraules que va dir ahir en el ple extraordinari.
I l'economia de les illes creix. El primer semestre ho va fer un 2,9% respecte de l'any passat.
La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement.
I precisament, la plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per formar part d'un grup criminal.
La denúncia d'una firma jurídica anomenada MD Law Group és contra els seus portaveus per la publicació del Manual d'Acció contra la Turistificació que s'ha presentat aquesta setmana.
I a Eivissa, les administracions locals i el sector turístic accepten les explicacions d'Aena sobre l'ampliació de l'aeroport de l'illa.
Entenen que no suposarà un increment de l'operativa, sinó una modernització de les instal·lacions. El president del Consell, Vicent Marí, ha valorat la voluntat de cooperació d'Aena perquè el projecte compleixi amb les normatives europees.
Lo que nos preocupaba a todos era el incremento de capacidad operativa, que eso pudiera repercutir en una saturación todavía mayor de la isla.
I més de 1.300 estudiants van rebre el seu títol de graduats per la UIB en una cerimònia celebrada a l'estadi de Sant Moix, una cerimònia inèdita, una jornada carregada d'emoció que va reunir prop de 12.000 persones entre alumnes, familiars, professors i amics per celebrar el final de l'etapa universitària. I ara és moment de repassar, d'anar amb la previsió meteorològica en una jornada en què de nou hi torna a haver actius a partir del migdia, avisos per elevades temperatures. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa, però amb molt poc canvis en el termòmetre respecte d'ahir, esperant que la major part del territori la màxima torni a girar entre els 35 i els 38 graus aproximadament, però fins i tot a punts de l'interior de Mallorca i cap al nord d'Eivissa podran tornar a fregar el llindar dels 40 graus. Per tant, tornarà a ser una jornada de pinyol vermell. D'altra banda, en el cel, tot i que tindrà molt de sol, aquest estarà acompanyat també per intervals de núvols al llarg de la jornada. Quant al vent, aquest bufarà fluix, principalment de component est, i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a totes les illes. Ara mateix tenim a Menorca 25 graus a Cala Morell i 26 a Alaior. A les Pitiuses, 24 graus a Sant Francesc i 25 a Eivissa. I a Mallorca, 21 graus a Campos, 24 a Maria de la Salut i 27 a Son Cervera.
Informatiu matí. Esports.
I en els esports, en futbol, Espanya disputarà avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals de la Copa del Món. El partit es disputarà al SoFi Stadium dels Estats Units i l'àrbitre serà l'anglès Michael Oliver. El seleccionador del combinat nacional, Luis de la Fuente, ha parlat del rival.
Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
En principi, per primera vegada en tot el torneig, Luis de la Fuente tindrà tota la plantilla a la seva disposició. Nico Williams, Jeremy Pino i Víctor Muñoz ja estan recuperats i van entrenar ahir amb la resta de la plantilla.
Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Estoy contento de cómo hemos llegado. Por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos. Pues es una situación ideal, pero queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria para poder estar mejor en la siguiente. Pero eso pasa, obviamente, por superar a Bélgica.
L'únic jugador d'Espanya percebut és el davanter Ferran Torres. Per tant, en cas de veure la targeta groga avui vespre, es perdria una hipotètica semifinal i, precisament, en cas de guanyar Bèlgica, la selecció espanyola s'enfrontaria a França a la penúltima ronda. El conjunt gal es va imposar per 2-0 al Marroc i vespre gràcies als gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. El davanter del Real Madrid continua imparable i se situa màxim golejador del torneig amb 8 gols, els mateixos que Leo Messi. D'aquesta manera, el mallorquí Xavi Riat, que no va disputar cap minut, s'acomiada del Mundial. En futbol sala, Diego Núñez torna al conjunt mallorquí, torna al Palma Futsal i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès els darrers 3 cursos. L'ala brasiler firma fins al 2030 amb el Palma i és el primer fitxatge de la temporada. El brasiler està feliç de tornar a la Lliga Espanyola.
Primero la Lliga Espanyola, yo creo que el deseo de cada jugador. Es un sueño estar jugando la mejor liga del mundo. Todo jugador quiere estar aquí, que aquí no hay partido fácil. Y el deseo siempre fue querer volver a estar en la mejor liga, ¿sabes? Y también representar el Palma. Como pasó estos años, ahí Palma ganó la Champions y yo quiero estar metido otra vez en estos partidos.
Núñez va deixar molt bon record a l'illa en els 5 anys que va defensar la camiseta del Palma. Ara encet així una segona etapa en el conjunt mallorquí, a la qual creu que té una responsabilitat més gran.
Y yo creo que vuelvo con esa responsabilidad mucho más grande, mucho más grande. En Palma ya tiene jugadores ahí muy, muy experimentados, que conocen muy bien el juego, que están jugando finales, así como estaban en Benfica. Pero yo creo que aportar un poquito mi granito de arena al equipo, ayudar a los jugadores en lo que pueda, y no más ni menos, uno más dentro del equipo.
En futbol, pel que fa al Reial Mallorca, Zitolo Bumbo i Abubaka Sumahoro ja són a l'illa pendents de que el Càller i Hamburg, respectivament, arribin a un acord amb el club vermell. D'altra banda, qui no continuarà al Mallorca és Javi Llebrés. El Vini Salamé, que va acabar contracte, ha fitxat per 3 temporades amb el Burgos, també de la segona divisió, i ahir, precisament, va ser la seva presentació. L'escolta.
No, para nada, al revés. Para mí es un paso hacia adelante, porque, bueno, como has podido ver, al final sí que estaba en el Mallorca en primera división, pero no tenía continuidad, ¿no? Y al final, pues, lo que vengo a buscar aquí es intentar asentarme, hacer una buena temporada y ser importante.
I a la primera federació, l'U d'Eivissa ha renovat el migcampista francès Theo Valls fins a 2028. I acabam en 2 apunts. En bàsquet, Òscar Siquier i Pedro Bombino no seguiran el Figo i Mallorca i Michael Okafor és nou jugador del Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEB. I en tennis, avui es disputaran les semifinals de Wimbledon. Jannik Sinner contra Novak Djokovic i Alexander Zverev contra Arthur Ferri.
Així arribam a les 7 i 39 minuts. Ara fem una petita pausa i tot d'una parlam de la calor d'aquests dies, que té conseqüències tràgiques, com la d'aquest incendi que vos hem parlat a Almeria, però que també aquí a les Balears fa extremar les precaucions per efectes contra la salut.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui és el tercer dia consecutiu amb avisos taronges per calor a les Balears. Les autoritats fan recomanacions a tothom, que ja són ben conegudes, no fer esforços físics a les hores centrals del dia, tampoc posar-se al sol durant aquests moments, hidratar-se, però quan hi ha obligacions laborals, quan fan feina, de vegades no són tan fàcils de complir. Per conèixer quins drets emparen els treballadors per protegir la seva salut en dies com el d'avui, saludam a Enric Espera, que és responsable de salut laboral de Comissions Obreres. Bon dia.
Bon dia.
En dies de molta calor, quan hi ha avisos actius, especialment avisos taronges o vermells, hi ha regulacions especials que protegeixin els treballadors?
Bueno, sempre que hi ha un problema d'estrès tèrmico, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales da una serie de normativas que deben cumplir las empresas para proteger a los trabajadores. Cuando el riesgo es extremo, como el caso de un aviso naranja, hay que tomar muchas más precauciones y no solamente estar hecho de hidratar o de sombras o de cubrenucas, sino también hay que tomar medidas que pueden afectar a la productividad de manera importante. Como ser cambiar los horarios, hacer las tareas más pesadas en horas más frescas y si no, no hacerlas, y dar periodos de reposo al trabajador para que vaya dentro del horario de trabajo, para que vaya recuperándose. Que eso es lo que más dificulta a las empresas hacerlo.
Uh-huh. ¿Crees que en general es compleixen o rebeu moltes denúncies d'incompliment d'aquestes condicions a les Balears?
Bueno, nosotros lo que hacemos es informar a todos nuestros delegados de los derechos que tienen para cada caso en particular. Sí, es cierto, hay muchos que... fundamentalmente lo que falla siempre es el hecho de parar la tarea cuando la temperatura es muy elevada. O que en lugar de hacerlo de manera obligatoria, es decir, hay que parar, dice, no, si te sientes mal, para. Y bueno, si lo dejas en manos del trabajador, muchas veces por no quedar mal con la empresa, no lo hace y bueno, ahí despertar las consecuencias.
Clar, per tant, m'imagino que el treballador també ha de ser molt conscient de que té aquest dret i de que ho pot dir i que ho ha de dir quan se troba malament en aquests casos.
Claro, eso justamente la lucha que tenemos, ¿no? Que el trabajador tenga que sea consciente que también tiene sus derechos y los tiene que pedir que se cumplan. Hay empresas que son más conscientes, por ejemplo, en este momento hay empresas de limpieza que están usando una de limpieza viaria, que están usando unas pulseras donde se va viendo el estado que está teniendo el trabajador en su faena. Y cuando le da una indicación de peligro, ya por acuerdo con la empresa, el trabajador puede dejar de trabajar hasta que esa condición de baje. Y si se siente realmente indispuesto, puede ir directamente a la mutua para que lo atiendan, como si fuese un accidente laboral.
Aquestes pulseres ja s'han incorporat en alguns llocs de feina aquí a les Balears?
Sí. Hay un acuerdo con la patronal y hay empresas de limpieza. En Ibiza hay una y creo que en Mallorca hay otra que ya la están usando con la normativa esa, ¿no? De que si da aviso rojo la pulsera, el trabajador tiene derecho a parar, descansar. Es decir, no es que tiene que pedir avisar ni nada, ya es así por normativa. A parar y hasta que no se recupera no continuar con la tarea.
Quins són els sectors que més vos preocupen? Perquè evidentment no és el mateix. Ara nosaltres que estem en un estudi amb aire condicionat que una persona que va a feina de fora o que estigui a una cuina d'un restaurant. No sé si hi ha algun sector en concret aquí a les Balears que vos preocupi especialment per aquesta qüestió de la calor.
Vale, es decir, en principio preocupa la construcción porque trabajan en el exterior, ¿no? Construcción, agro, lo que te comentaba antes, la limpieza viaria, que es gente que trabaja en el exterior. Pero también los que trabajan en el interior, hay sectores que son casi tan peligrosos como trabajar en el exterior. Por ejemplo, las cocinas, que tú lo has mencionado, si no tiene buena ventilación, si no tiene buena refrigeración, las cocinas pueden llegar a tener un ambiente insoportable. Y el problema está en que las empresas, aun cuando hayan cumplido de hacer sus estudios de estrés térmico o de riesgos en el puesto de trabajo, claro, no están actualizadas normalmente a estas condiciones tan extremas. No hay que acordarse de que, no hay que olvidarse que ha cambiado mucho el clima en los últimos años y si hacen los estudios de estrés térmico en estas condiciones que hay ahora, seguramente los que están hechos están obsoletos, ¿no?
Ja per últim, creus que hi ha suficients inspeccions laborals centrades en aquesta qüestió concreta, amb l'estrès tèrmic?
Ibasal está haciendo una muy buena campaña este año al respecto, pero claro, son los medios que tiene, son los que tiene. Y Inspección de Trabajo está haciendo inspecciones, pero son más genéricas, no es específicamente para estrés térmico, sino más que nada para medidas de prevención. Evidentemente, si alguna empresa la está inspeccionando en un día como hoy, tomarán nota de qué pasa con las protecciones frente al estrés térmico, ¿no?
Uh-huh. Enrique Espera, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
Hasta luego, buenos días.
Informatiu Matí, IV3 Ràdio.
Ara són les 7:47, és moment de repassar quines són les notícies més destacades a l'àmbit estatal, que recordem que aquesta actualitat nacional ve marcada per les 12 persones que han mort en l'incendi forestal que crema des d'ahir hora baixa a Los Gallardos, Almeria, i que ja és el més mortífer del segle. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins els seus vehicles, sorpresos per les flames quan intentaven fugir. Hem destacat i hem començat aquest informatiu amb aquesta notícia. I hem de dir que a les 8:30 parlarem amb Joan Estrany, que és director de l'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de la
les Balears del Risc Val per parlar d'aquesta qüestió. Però més enllà d'aquest incendi, hi ha altres assumptes destacats de l'actualitat judicial perquè l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, implica l'excap de gabinet de Pedro Sánchez en la contractació de Leire Díez a Correus. És la conclusió que extreuen després d'analitzar els mòbils de 5 investigats en el cas Leire Díez, que vincula a Juan Manuel Serrano, que també va ser president de Correus.
Així es desprèn d'unes converses en les quals mencionen entre Díez i l'expresident de la CEPI. En tot cas, ara la Guàrdia Civil ha demanat al jutge de l'Audiència Provincial, Santiago Pedraz, autorització per analitzar aquest telèfon, el de Serrano, així com el de 4 treballadores del PSOE, entre elles la gerenta, que està imputada en la causa.
La Fiscalia recorre la retirada del passaport de Begoña Gómez i demana la seva absolució. El Ministeri Públic acusa el jutge Juan Carlos Peinado de confabular sobre una suposada ajuda dels seus escortes per fugir i considera que la seva instrucció manca de rigor i de mesura.
És el que ha asseverat el seu escrit de conclusions finals després de la instrucció del magistrat. Ara toca a l'Audiència Provincial pronunciar-se sobre aquests recursos. També ha de dictaminar si és procedent l'obertura de judici amb jurat popular per presumpta malversació, apropiació indeguda, també tràfic d'influències i corrupció en el negoci.
I pel que fa a la crònica internacional, l'exèrcit de l'Iran ha reivindicat atacs contra bases i instal·lacions dels Estats Units a diversos països del Pròxim Orient, concretament Kuwait, Bahrain i Qatar, com a resposta als bombardejos americans. El país persa alerta que aquests atacs afecten de manera molt greu la reobertura gradual de l'estret d'Hormuz.
Davant d'aquesta realitat, França ha anunciat que cercarà rutes alternatives pel comerç de petroli a través de Síria i ha rebutjat el peatge a l'enclavament estratègic d'Hormuz. Mentrestant, Israel ha assegurat que el seu exèrcit està en alerta, preparat per respondre a l'ofensiva de l'Iran. Pel que fa als mercats, el barril de Brent ha experimentat una caiguda de gairebé 6 punts fins a arribar als $75 després de la represa de les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran.
I tot això quan aquests dos països, els Estats Units i l'Iran, intenten reprendre la via diplomàtica. El president dels Estats Units assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord, ho ha assegurat aquesta passada matinada, tornant de la cimera de l'OTAN. Ara són les 7:50, anem amb altres assumptes. I sortim ara a l'exterior, perquè la ciutat romana de Polèntia, Alcúdia, ja té una passarel·la per facilitar l'accés i el recorregut a les persones amb mobilitat reduïda que la vulguin visitar. Ja fa més de 100 anys que en aquest jaciment s'hi duen a terme investigacions arqueològiques que han permès descobrir un teatre, diverses àrees residencials, necròpolis i el fòrum de la ciutat. Per saber com transcorre la campanya arqueològica d'enguany i connectar ara en directe, ja s'hi troba el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia, vos part des de la casa del governador, on varen començar les primeres excavacions aquí a Polèntia l'any 1923, i aquesta, on som ara, és un espai força simbòlic, on va aparèixer una peça emblemàtica, que és el cap de bronze d'un cavall, d'una estàtua eqüestre, que ha estat dipositada al Museu Arqueològic de Madrid. Precisament en aquests moments, unes 5 persones caven amb pales i moven la terra en una zona encara no explorada aquí a la casa del governador. Ho fan amb una roba còmoda i també duen capells per protegir-se del sol. Precisament per saber-ne més, per conèixer les peculiaritats i particularitats d'aquest jaciment, saludam el responsable de la investigació, el doctor Miquel Àngel Cau.
Bon dia.
A banda de les campanyes arqueològiques, també s'hi poden fer visites aquí, a Polèntia, durant tot l'any, durant tots els dies de l'any, de dilluns a diumenge, manca els festius, ara sense barreres arquitectòniques per la instal·lació d'aquesta passarel·la. Com ho valora?
Molt positivament. Tot el que sigui millorar l'accessibilitat del jaciment és sempre positiu. Creiem que el que s'ha fet ara amb aquest accés, que a més marca un recorregut un poc diferent de lo que era el que teníem fins ara, perquè passa per darrere de la muralla de la Portella i permet veure al visitant aquesta murada des de l'exterior, que es veu molt millor, gira per la casa de Polímnia, que és un altre lloc emblemàtic de la ciutat, i va enllaçar amb el camí que ja existeix cap al forn. I, per tant, contribueix només a l'accessibilitat, sinó també a canviar un poc aquest recorregut i fer la visita més interessant encara.
Com han dit, som a la casa del governador. Quines peculiaritats d'aquesta zona de la ciutat?
Com molt bé deies abans, no és un lloc emblemàtic perquè aquí es van iniciar el 1923 les excavacions arqueològiques sistemàtiques. Vull recordar que Polèntia és una de les primeres excavacions a Espanya on es fan excavacions amb permisos oficials del Ministeri. I en Llebrés i Nissassi, no, que són aquests personatges tan importants per nosaltres, van començar justament en aquest indret on estàs tu ara. No? però això té un simbolisme molt gran. Van començar a reobrir aquesta excavació precisament a l'any 2023, coincidint amb el centenari de les inicis de les, dels inicis de les excavacions, i hem estat treballant aquests anys per obrir tot el que ells van obrir primer i per trobar llocs encara sense explorar, per intentar obtenir noves dates que ens permetin interpretar aquest gran edifici que tens al davant, no?, i que segurament són unes termes públiques de la ciutat romana.
I en què se centra la campanya arqueològica d'enguany?
Enguany estem treballant bàsicament en tres àrees. Cap al nord de la ciutat, a l'àrea residencial de Sa Portella, on estem excavant a la casa que nosaltres deim del nord-oest, intentant buscar els nivells més profuns perquè la ciutat romana se va assentar sobre un poblat indígena. I en els nivells més profuns d'allà estem trobant estructures que tenen a veure amb aquest poblat talaiòtic preexistent. D'altra banda, estem excavant el fòrum de la ciutat, el centre neuràlgic de qualsevol ciutat romana, on estem excavant un edifici espectacular, que és la Basílica, no, la Basílica Civil. Aquí estem treballant en l'edifici on han sortit mosaics d'Opus Sectile, que són una meravella, i un programa decoratiu espectacular amb tots els revestiments de les parets en marbre, marbre que ve d'endrets de la Mediterrània, com Naxos, Paros, Mont Claudianus al nord d'Àfrica. És un programa decoratiu espectacular i amb restes fins i tot d'estàtues d'algun emperador que estan sortint.
I a mi també ja de bon matí un bon grapat d'estudiants, d'investigadors, duent a terme tasques d'excavació. Com és un dia per ells? Com ho explicaria?
El dia comença prest, no? Mos hi posem molt prest per evitar les màximes hores de calor i bàsicament el que feim és al matí estan el jaciment excavant en aquests diferents sectors que estem obrint al llarg de la ciutat romana. Després, quan ja comença a apretar molt la calor, tornem a la casa, que en Domènec és la casa d'excavacions, el centre neuràlgic de la nostra feina, per rentar tot el material que trobàvem al matí, per siglar, per inventariar, per classificar. I després, bueno, ells dinen, tenen una estona lliure, hi ha algunes xerrades, perquè això està lligat també a un curs d'arqueologia romana, i els que som, diguéssim, investigadors més serios, doncs nosaltres continuem fent feina fins que el cos aguanta, per dir-ho d'alguna manera.
Gràcies, Miquel Àngel.
Molt amable.
Aquestes són les paraules de Miquel Àngel Cau, que és l'investigador responsable de les campanyes arqueològiques aquí al jaciment arqueològic de Polent i Alcúdia, on recorden ja fa més de 100 anys que se n'hi fan.
Moltes gràcies, Toni Sastre, per aquesta connexió en directe des de Polent. I ara són les 7:55 minuts.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I un total d'11 concerts a l'Auditorium de Palma conformen la nova temporada d'abonaments 2026-2027 de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional.
És una programació ambiciosa, diversa, emocionant. Així es presenta la nova temporada de la Simfònica, que començarà el 8 d'octubre amb el prestigiós violoncel·lista Kian Soltani i que reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional. Explicaba Pablo Nielgo, el director de la Sinfónica.
Cargada, como siempre, de grandes nombres y, de hecho, no hay más que ver, por ejemplo, cómo abrimos y cerramos la temporada con probablemente el mejor chelista y el mejor flautista que hay en este momento en el mundo, con Kian Soltani y Emmanuel Paut.
En total, deien, seran 11 concerts a l'Auditorium, en els quals combinaran grans obres de repertori universal. La renovació dels abonaments es farà fins al 7 de setembre, mentre que els nous abonaments es podran fer a partir del 21 del mateix mes. La Simfònica aposta per atreure el públic jove i per aquest motiu tindrà preus especials per a estudiants d'escoles de música. Cristina Martínez, gerent de l'orquestra.
Apostamos por la gente joven y hacemos los precios de estudiantes y las escuelas de música a 5 euros por concierto. Que esto queremos apostar por la gente que en un futuro serán músicos.
A més d'aquests concerts, els abonats podran gaudir de 5 xerrades a càrrec de Pere Estelric i d'un concert exclusiu el 18 de desembre de la Capella de la Seu.
I Santa Maria del Camí ha homenatjat l'escriptor Biel Mesquida, que per març va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'homenatge, en què han participat amics i familiars, s'ha mantingut en secret fins al darrer moment.
És així, Mesquida sabia que l'havien convidat per donar el sus a les festes del poble, però no va ser fins al darrer moment que va saber que Santa Maria li havia preparat un recorregut d'intervencions, de lectures. Ell, evidentment, s'ha emocionat.
Aquest premi forma part de, no tan sols de jo, sinó de tota la gent que m'estima, la gent que m'ha ajudat, la gent de del poble, la gent d'aquestes illes. Per ara hi ha hagut una meravellosa i extraordinària unanimitat en què tothom han estat, això, alegries, enhorabones, festes, molt guapo.
L'acte començava davant l'Ajuntament i va conduir el públic fins a les vinyes de Can Pau. Al llarg del recorregut pels espais emblemàtics, diferents amics i familiars de Mesquida varen ser el que varen aparèixer per sorprendre'l amb la seva intervenció. Cadascuna va combinar una lectura d'un fragment de la seva obra amb un record, alguna vivència compartida.
El temps s'atura per casmi.
I la fada despistada omple de música, jocs i contes els matins d'estiu al claustre de Sant Domingo d'Inca. Aquest espai es convertirà aquest mes de juliol en un centre de joc, de descoberta i de lectura amb una nova edició de les activitats familiars de la fada despistada. Una proposta pensada perquè els més petits i les seves famílies gaudeixin plegats dels matins d'estiu.
Les activitats, a més, són gratuïtes, no requereixen inscripció, això sí, a través de la web incaciutat.com, ja que les places són limitades. En tot cas, demà dissabte, la sessió es dedicarà a les nanes lunars. Ceci Jiménez és la fada despistada.
Aquest dissabte començarem amb Ales DJ, que és ballar en família. És com una sessió de DJ de la fada per les famílies amb infants de 0-3, amb un nivell de volum que és adequat per les famílies. I a les 11 farem nanes lunars, que són cançons de bressol que xerren de la lluna. Que ja seria com més per estar més tranquil·letes i més tranquil·lets.
Les sessions es desenvoluparan, en tot cas, tots els dissabtes de juliol, de les 10 del matí a les 12 hores, explicaven, i s'adrecen especialment a infants de 0 a 3 anys.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.